En la Asamblea de Sant Andreu decidimos organizar este debate porque entendemos que los indignados no podemos pasar del tema que se nos presenta, de las elecciones del 25 de noviembre. Y decidimos organizarlo porque este debate, entendemos que son muchas las preguntas no tantas las respuestas, por nuestra parte por lo menos, y que a lo mejor es muy interesante compartir, no ya respuestas, que cada cual tendrá la suya, pero sí preguntas y reflexiones sobre el 25 de noviembre y todas las expectativas que ha generado, tanto desde el ámbito social como desde el ámbito de la posible marco del Estado. Invitamos a dos viejos amigos, digamos, Raimundo Viejo, o sea, en este caso, Reviejo, y Santiago López Petit, que son los que, de alguna forma, intentarán introducir sus reflexiones sobre el tema, y a partir de aquí, de lo que se trata es de que hablemos, si no todos, por lo menos todo aquel que quiera hablar. Os dejo con ellos.
Primer, gracias por convidarme, porque me possibilitat veure molts amics dels que vam estar a l'oficina, dinero gratis, etc. i mil coses, i que van estar ocupant aquí una casa que es deia el Palomar fa molts anys i que va ser un laboratori polític. Si us sembla, abans d'entrar amb la qüestió electoral i aquest escenari que d'alguna manera ens ha descol·locat a bastanta gent, m'agradaria fer una petita introducció de com hem acabat desembocant en aquest escenari. I llavors introduiré alguns conceptes que alguns ja coneixeu i que altres no. El primer que caldria dir és que estem davant d'un desbocament del capital, és a dir, el capital està desbocat, fora de tot límit, impulsant-se poder i capital més enllà de qualsevol frontera i límit, i això és el que suposa un salt respecte al que era el segrest del cos a la fàbrica. Abans, la fàbrica segrestava el cos durant 8 hores, ara el segrest és tota la vida segrestada. Per què? Perquè tota la vida està contínuament mobilitzada. Avui viure vol dir estar contínuament mobilitzat, perquè si tu no estàs mobilitzat, caus fora d'aquesta màquina, que és la vida i que és pur capitalisme. La vida és pur capitalisme. No? Aquesta mobilització, que és, com us dic, el segrest de la vida, però ja extesa tot, fa que nosaltres, en certa manera, siguem productius en tots els àmbits de la vida. És a dir, no solament quan treballem, sinó quan ens passegem pel passeig de Gràcia i mirem els aparadors, o quan ens busquem a nosaltres mateixos. Tot forma part d'aquesta màquina de mobilització de la qual nosaltres som unes peces. Aquesta màquina de mobilització, curiosament, ens subjecta i alhora ens abandona al màxim. Mai havíem estat tan abandonats a nosaltres mateixos i alhora mai havíem estat tan subjectats. Aquesta màquina com funciona? Doncs clar, funciona perquè hi ha unes peces que la fan funcionar. Aquestes peces que la fan funcionar són el ciutadà. El ciutadà és la unitat de mobilització. Quan els polítics ens parlen, sempre ens diuen ciutadans. Evidentment, ciutadà avui ja no és l'home lliure. Ciutadà és la peça a qui es parla per legitimar les propostes polítiques cada 4 anys. Llavors, la màquina aquesta de mobilització, que és la vida i que és el capitalisme, que ja no té a fora, per això és tan difícil respirar en aquest món, perquè ja no hi ha fora, només hi ha esquerdes per poder respirar. Què és el que la fa funcionar? Pues la fa funcionar aquesta peça que us deia i el que podríem anomenar lo democràtic. Lo democràtic és una espècie de pasta on hi ha el sistema electoral cada 4 anys, però on hi ha les lleis d'estrangeria, on hi ha les normatives cíviques, on hi ha el nou codi penal que diu que tirar una pedra pot ser 6 anys de presó. Tot això és lo democràtic. I lo democràtic és el que fa el miracle de confondre pau i guerra, pluralisme i repressió, etc. No? És a dir, lo democràtic és el que organitza, que fa que aquest desbocament del capital no salti tot en l'aire, sinó que adopti la forma de crisi. No? De crisi. Perquè què és la crisi? La crisi, el discurs de la crisi i la crisi, és una situació desfavorable per a la majoria políticament construïda. És a dir, la crisi es presenta com a naturalitzada, com un fet, hem viscut per sobre les possibilitats, som els del sud que no treballem, etc etc. Però més enllà d'això, què és la crisi? Doncs és un moment més en aquest desbocament del capital. En aquest desbocament del capital, la crisi és un moment més, un moment que ens posa a la defensiva, que ens posa en una situació desfavorable i que permet, i això penso que és molt important, passar d'un contracte social antic a un de nou. I ho explico amb dues paraules i després entrarem directament en la qüestió. Quin és el canvi? Doncs fins als anys 70, tots ho sabem, el contracte social que funcionava, contracte social gestionat pels sindicats, era molt fàcil. Era diners a canvi de pau social. Diners a canvi de pau social va ser el que va funcionar durant molts anys. Quan el capital guanya i destrossa, diguem-ne, el moviment obrer, a poc a poc, el fragment, etc etc, avança cap a un nou contracte, que és el que ara estem. Un nou contracte que ja està personalitzat. Està personalitzat i és el que et dona com a possibilitat entrar dins d'aquesta màquina de mobilització. És a dir, el nou contracte seria la vida teva, te la dono, te la concedeixo, a canvi de que acceptis l'empleabilitat absoluta. És a dir, la vida s'acaba convertint en una cosa que tenim. Ja no viurem, tindrem una vida que gestionar. I cadascú sol a casa seva, decidint què fa de la seva vida. Doncs bé, tot aquest procés de desbocament, la crisi com el moment que fa un salt cap a aquest contracte en el qual som peces soles que decidim, com sempre dic, a casa mirant el mirall, per quan em venc, per quan em venc, quin mínim de dignitat aguanto, doncs aquesta situació desfavorable va ser trencada pel moviment del 15M, pel moviment dels indignats. El moviment dels indignats, o del 15M m'agrada més perquè el d'indignats sempre ho vaig trobar una mica periodístic, el moviment del 15M... Què és el que va ser? Va ser prendre les places. Va ser el gest radical de prendre la plaça. És a dir, una forma d'il·legalitat. Comença així. Però prendre la plaça era prendre la paraula. És a dir, era no parlar. Va. No era el diàleg, bla, democràtic. Era prendre la paraula. No? Prendre la paraula posant el cos, que és el que aquí en el Palomar i tants anys dèiem. No? Prendre la paraula posant el cos. I llavors què es va demostrar? Doncs que la consigna capitalista per excel·lència, que és esto es lo que hay, podia ser perforada. Esto es lo que hay, quan ens uníem, podia ser, si voleu, desplaçat. I llavors va aparèixer una força de l'anonimat, perquè quan anàvem a la plaça Catalunya i a les places, no anàvem com a treballador, no anàvem com a ciutadà, no anàvem com, jo que sindicalista, anàvem com una persona que diu prou, deixeu-me, vull viure, prou, basta, estic fart. I llavors, aquesta força de l'anonimat, l'última manifestació gran, la pancarta era nuestras vidas o sus beneficios. És a dir, que el més interessant del 15M és que va captar molt bé que ja no hi havia fronts de lluita. Ja no hi havia el front de les escoles, els barris, l'universitat. No, havia un sol front de lluita, la vida, perquè és que era la vida la que era explotada. No? I llavors, diguem, el 15M va obrir un espai d'experimentació. Bé, La pregunta que ens fèiem molts en aquell moment era com està a l'altura d'aquest espai que s'ha obert. Com està a l'altura d'això que ha obert, d'això que ens ha passat? Jo, per exemple, a la plaça Catalunya vaig estar-hi moltes nits, mai em vaig atrevir a parlar en públic i sempre parlo, diguem-ne, mai, perquè estava com commocionat per una cosa que no entenia. Però aquest moviment, en certa manera, tots en som conscients, va decaure. Què vol dir decaure? Quins criteris s'han de fer servir per una força col·lectiva per dir que decau? En tot cas, jo diria, com també per anar acabant, jo diria que ens vam enamorar massa de la idea de consens. És tota una generació que tenia por al conflicte, el conflicte dintre, dins. Sintèticament diria, ens va mancar ràbia i estratègia. Ens va mancar ràbia i estratègia. La política va quedar en mans d'experts. De sobte va florir tota una colla d'economistes. I el que era el pensament més crític, el per què estàvem allà, quedava desplaçat. Es va fer una bombolla, ens hi trobàvem bé la bombolla. De fet, no ens volíem embrutar amb la política. De fet, ja ens anava bé que alguns la fessin, diguem-ne, però molts, jo primer, no ens volíem embrutar massa amb la política. No? I, bueno, i llavors, i aquí seria el punt central per mi, al prendre les places vam obrir un buit que vam intentar evitar, que vam organitzar, però ens feia massa por l'organització i la política. I llavors el que va passar és el que sempre passa i que la naturalesa també passa. La naturalesa té un odor, un espant grandiós, una por grandiosa al buit, sempre s'omple el buit en la naturalesa. En la política passa igual. Vam obrir un buit, pujant els cossos, desocupant les identitats, som nosaltres els que cridem, prou, canviem la vida. Però aquest buit que vam obrir no vam saber-lo portar cap al davant, no vam saber-lo aguantar, no vam saber medir-nos en el no saber. I llavors el van omplir els vells discursos. Els vells discursos que estaven fora, que estaven com amagats, en silenci, perquè no tenien res a dir, i jo ho havia vist a la plaça. Van tornar. Va tornar quin? Primer que tot, el discurs dels sindicats. Els sindicats que ja ningú se'ls creia, que no havien fet res, anys, que tenien un paper intern on deien hem de destruir el 15M. Els sindicats van tornar i van començar a convocar vagues, etc. I els altres que van tornar va ser el discurs nacionalista. El discurs nacionalista, sota la forma de populisme més fastigós, va tornar i va cobrir, si voleu, d'alguna manera, aquesta identitat que havia esclatat, érem tots, sota un horitzó que permetia avançar. Al buidar nosaltres no vam construir un horitzó. Dèiem que anem lluny, per això anem poc a poc. Però això no suporta molt temps. I van venir i ens van oferir una idea abstracta, la independència. Acabo. En aquest punt jo voldria ser clar. Crec que no hem de mirar amb nostàlgia el que ha passat. És a dir, crec que la relació entre el 15M i l'11 de setembre, la manifestació, és una relació complexa. Que, evidentment, han tornat les banderes que havien fet fora de la plaça Catalunya. A la plaça Catalunya no hi havia banderes. Han tornat les banderes. Però el malestar social s'extén i s'intensifica i agafa les formes que pot en cada moment. De fet, insistiria, no hem d'oposar l'11 de setembre i el 15M com una cosa més bona i una cosa més dolenta. És molt més complexa la relació i per això estem una mica aquí, per veure quina relació per sota hi ha. No? En tot cas, ja anant una mica més endavant, el desbocament del capital que us deia i la situació que s'ha obert ens ha donat una conjuntura, és a dir, que és una cosa que fa molts anys que no existia, fa molt de temps que només teníem la realitat i havíem de foradar la realitat. Ara hi ha una conjuntura, És a dir, hi ha una conjuntura, és a dir, la possibilitat de fer política dins d'un espai-temps. Aquesta conjuntura no és la que ens hagués agradat a molts, però la pregunta es torna, per què no ens plantegem estar a l'altura d'una conjuntura que no hem decidit però és la que tenim? I llavors, potser jo avançaria, quin és el nom d'aquesta conjuntura? Doncs aquesta conjuntura és, potser, encetar una segona transició sociopolítica, històrica i territorial. És a dir, admetre això, que s'ha obert un espai-temps on, amb continuïtat, amb la força que havíem fet, que teníem amb les places, cal discutir-ho tot. I que és possible, d'alguna manera, discutir des de la llei electoral a la monarquia, des de la memòria històrica al referèndum sobre la deute, des de l'atur a l'encaix de Catalunya, Euskadi, Galícia. Des d'aquesta perspectiva, diguem-ne, la situació ens regala una conjuntura que obre una segona transició. I en aquest sentit, les eleccions per mi no són determinants. És a dir, no hem de quedar presoners del sistema electoral, de les lluites identitàries. L'objectiu seria aprofundir aquesta transició, connectar amb la transició que es va tallar amb els pactes de la Moncloa, quan la política es va treure de la fàbrica i es va portar al Parlament. Ara sembla que hi ha una altra possibilitat de continuar això. Llavors, dret a decidir, sí, però decidir tot el que té a veure amb la nostra vida. És a dir, construir formes de contrapoder i formes pràctiques de vida, ser capaços de continuar la deslegitimació. I ara, si em permeteu, perquè això es podria allargar molt i ja m'acabo, us vull ensenyar un cartell que hem fet tots una sèrie de companys, que crec que és el que sintetitzaria més la proposta complexa, perquè la situació és complexa. Vull dir, jo no he fet un discurs abstencionista, sinó una cosa més complexa. S'obre un espai-temps de conjuntura i potser aquesta permet agafar el fil que s'havia tallat brutalment. I llavors, com us deia, decidir, dret a decidir, evidentment, però tot, començant per la monarquia, començant per... etc. Llavors, una intervenció en aquest sentit, perquè veieu la concreció, i que no són paraules solament, és el cartell que hem fet, l'Espai en Blanc, que és aquest cartell. Està a internet, si voleu, busqueu presentiment.net. Aquest està en català, castellà, anglès i euskera. No? És un cartell de l'any 36, i posa, catalans, un esforç més. I llavors diu, ja tenim una policia arrogant i despietada. Ja tenim uns mitjans de comunicació experts en l'art de la propaganda. Ja tenim un sistema de partits que garanteix que els corruptes es protegeixin entre si. Ja tenim en projecte més parcs temàtics que ningú. Ja tenim en marxa la privatització dels serveis públics i bancs, rescatats amb els nostres estalvis. Ja tenim un líder i el seu esperit està entre nosaltres. Ja tenim il·lusió. Ara ja tenim tot el dret a un estat-nació, a un estat propi. Ens mereixem entrar al club dels estats i participar de la seva heroica i sagnant història. I llavors, a sota, perquè veieu que la cosa és complexa, vull dir, a sota diu, quan dormo, que és quan hi veig clar, m'adono que aquí i allà tots tenim por d'estar junts d'una altra manera. Un país sense fronteres. Avui els nostres somnis no estan a l'altura d'un món que ja és comú. Llavors, connectat amb això, la frase que a Madrid, mentre s'estaven desallotjant la plaça Catalunya, va sorgir, nosaltres, amb els meus fills, la meva companya, estaven en aquell moment a la Puerta del Sol, era... La frase era, si Barcelona no tiene miedo, Madrid no té por. Aquest creument, si Barcelona no tiene miedo, Madrid no té por. Aquest creument iniciava una altra manera de pensar les relacions entre els pobles aquí. Però clar, va ser tallat. No? Moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies. Sempre és un plaer venir a Sant Andreu, ja crec que és la segona o la tercera vegada, no? La tercera, de fet, sí. A més, cada vegada en un lloc diferent, amb la qual cosa vaig descobrint la geografia movimentista del barri, que està molt bé. Bé, abans de tot, agrair evidentment la possibilitat d'explicar algunes idees, de participar del debat, de fer-ho com sempre ha estat, no? En un ambient que sempre m'ha agradat molt, perquè crec que és precisament el que ens fa forts, el que ens ajuda i el que ens permet realment donar-li voltes a les coses, no? Jo tinc, clar, jo, tot com Santi, no? Tinc una posició al davant d'aquesta situació reflexiva, complexa, que intenta d'alguna manera esbrinar i descobrir quines són, no? Les múltiples lectures que es poden fer del que està passant i com entre aquestes lectures d'alguna manera intentar comprendre i veure què es pot fer, no? Perquè evidentment la cosa té la seva complicació, no? Per complementar i no repetir, no? Perquè de fet la immensa majoria del diagnòstic que fa el Santi jo el comparteixo completament, no? Doncs, però per no repetir, potser ja em centraré una mica més també en el tema electoral o en el tema de què passa, quines opcions hi ha o com es presenta també aquest pati, no? Sense voler fer campanya, perquè jo no sóc membre de cap organització de partit, jo ho adelanto, no? Però tinc una posició personal al davant d'aquestes properes eleccions, doncs m'atreveré, ni que sigui per sotmetre, no? la meva lectura particular, no? a debat. Entre altres coses perquè no està tancada ni és una visió, diguem-ne, de partit i militant o partidista i per tant crec que com ciutadà, ni que sigui, com ciutadà no en el sentit efectivament, no, del ciutadà subjecte, sinó en un ciutadà, no, el ciutadà que viu a la ciutat, com veí, si voleu, per trobar una, no, identitat diferent, m'agradaria poder contrastar, no, amb vosaltres, que sou veïns, en el sentit etimològic, que esteu a prop, el vicino, el vecino, el que està a prop, no? Bé, crec que la cosa comença, o d'alguna manera, per argumentar com abordar el tema de les eleccions, crec que hem de començar per pensar el context i el canvi de context. Jo personalment, per exemple, he defensat sempre que s'ha de mantenir una posició instrumental amb les organitzacions polítiques. No em situo o no crec que sigui de gran ajuda posicionar-se de forma substantiva i normativa, és a dir, no cal fer grans afirmacions ideològiques que després, a la que es confronten amb el món real, esclaten per totes parts, no? En aquest sentit, crec que hi ha com dues posicions que són molt maximalistes i per això mateix són poc útils, no? La primera diu que el poder corromp, no? És això la frase famosa de Lord Byron, no? El poder corromp, el poder absolut corromp absolutament i per tant participar de les eleccions és iniciar el camí de la corrupció, no? I d'aquest poder que ens corromp i per tant una deriva que malament, no? És a dir, si ara després de totes les mobilitzacions socials penséssim que el que cal és haver fet tot això per traduir ara, no? En poder institucional de les, no? Dels parlaments i tal, aquest poder del carrer, malament. Jo no em crec la democràcia liberal i això li agradaria molt als partits i particularment als partits de l'esquerra subalterna, Iniciativa Esquerra, no? I que em perdonin els que estiguin per aquí d'aquest mal, però És a dir, no? Tot el que és mobilització al carrer és supersimpàtic i molt maco i tot el que vulgueu, però finalment mireu, nens, aquí la política es fa on es fa i heu de portar el vostre esforç militant a les institucions mitjançant les nostres eines institucionals, els nostres partits, perquè si no el que hi haurà és una majoria absoluta 4 anys que continuarà amb les retallades, etc. I el món es presenta així de simple. No? Crec que és un diagnòstic absolutament equivocat. Hi ha l'oposició contrària en aquesta, que vendria a dir d'alguna manera que és la raó cínica, no? És la de i si no votes, millor per nosaltres, no? Perquè com que les coses són així, ja pots fer el que vulguis al carrer, que al final, sense tu ens ho fem millor, fins i tot, no? No diré ara qui va ser el polític, però arran de les mobilitzacions universitàries, un amic que està molt ficat en les institucions es va trobar amb gent, no?, que estàvem mobilitzant i ens va fer, no?, una proposta. No? I l'argument era molt senzill. És, vosaltres ara teniu la vaga general a la universitat, teniu una presència al carrer, teniu un tal, és el vostre moment. Però d'aquí a uns mesos, vosaltres no sou rei, jo continuo al Parlament. No? Aquesta és la raó cínica. És a dir, els que estem a les maquinèries del poder estem per sobre de la vida corrent de la gent corrent, disposem d'un marge d'acció total i per tant feu el que vulgueu, que l'únic que podeu fer és acceptar el que us donem, perquè la resta no hi ha opció. No? Crec que són dues posicions que són mútuament complementàries i que són dues posicions que són absolutament estèrils des del punt de vista polític, i quan parlo de política jo sempre parlo des de la política de moviment, parlo des de la política antagonista, des de la política del conflicte, des de la política del carrer. No? I per què? Doncs perquè ens porten sempre a una dinàmica d'impotència, d'implosió, on mobilitzar-se no porta a traduir en conseqüències efectives, no? en canvis reals, les nostres accions, sinó que ens porten a transferir aquesta capacitat de canvi a qui després normalment no la fa servir per canviar res, sinó simplement per continuar reproduint, no?, una maquinària de poder. Bé, doncs partint d'aquesta reflexió prèvia, no? Jo veig les eleccions actuals evidentment com molt marcades per dos fets evidents. Dos grans esdeveniments de mobilització social. Un, que és el 15M, i un altre, que és la Diada. Com deia el Santi, no són antagònics, no estan contraposats, tot i que no hi ha pocs que els voldríem veure precisament oposats per treure el benefici. No? Crec que el 15M i tot el que va venir després, perquè el 15M és només un dia, un esdeveniment, però arran d'això no, es va mobilitzar la gent i van passar moltes coses que continuen passant, perquè encara tenim el 14N en perspectiva i per tant a mi no em preocupa. És a dir, jo el meu acte, gran acte central de campanya és el 14M, no? És a dir, és el dia de la vaga general, i després potser és més important fins i tot que el dia mateix de les eleccions. No? Però en aquesta perspectiva, doncs, hi ha hagut un qüestionament de les retallades, hi ha hagut un desbordament del model clàssic de l'acció social concertada, del model dels sindicats, dels pactes de la Moncloa i d'aquest procés, no?, d'aquest comandament, d'aquest règim polític on els que treballàvem i les que treballaven trobaven un encaix institucional on podien d'alguna manera negociar les seves condicions de vida, doncs això, mitjançant aquest intercanvi de treball a canvi de pau social i d'alguna manera fem, no?, el que indirectament portava a beneficis. El que passa és que el capitalisme ha descobert que ja ha arribat a un punt de fragmentació, la composició de classe ha canviat, no?, i la fragmentació de la gent, les transformacions de les pròpies estructures productives, no?, ja ens han portat a un punt on no hi ha aquest subjecte del treballador de la fàbrica organitzat i articulat en sindicats fent grans vagues paralitzant el règim en el seu conjunt, i això evidentment permet negociar en una posició de força que obliga, no? I que ens porta a aquesta atomització, a aquesta fragmentarietat dels subjectes, que no obliga, en definitiva, a complir amb l'estat de benestar i tal, sinó que dona marge al capitalisme per extraure encara més avantatges i accelerar, no? En el terreny de l'explotació. Això, evidentment, obté una resposta al 15M. El 15M i abans, a la vaga del 29S, per exemple, no, amb aquell "quina és la teva vaga", ja havia esclatat, és a dir, tots aquests alineaments identitaris clàssics del treballador massa, per una banda, no? I amb els que havia funcionat les coses, doncs no funcionen. Per contra, hi ha l'emergència d'aquesta multitud, d'aquest subjecte, no? Composat per una immensitat de singularitats molt, molt diferents. En la pregunta "quina és la teva vaga", doncs era "quina és la vaga", no? Del migrant, "quina és la vaga de l'estudiant", "quina és la vaga del que no pot fer vaga", no? De qui no està inscrit en aquest àmbit institucional de negociació i l'acció col·lectiva, no? Sindical, no? Bé, això és per una banda, però en aquesta crisi del règim del comandament, que és una crisi intencional, perquè és suspendre les garanties del marc constitucional per tal d'apretar, no? I per tal de fer efectiu una pressió, no? Una força que desborda, també hi ha una resistència social i una resposta, no? Això té aquesta, ja dic, aquesta expressió, però també hi ha, perquè vivim en un estat que es va construir com es va construir, i hi ha també un conflicte històric, no? Que és el que expressa d'alguna manera la qüestió nacional. I com en tot conflicte, el que tenim és política, i si tenim política tenim versions diferents, lectures diferents del conflicte, algunes alliberadores i d'altres, per contra, opressores. No? Crec que no hem de ser absolutament negatius respecte a la mobilització de la Diada. A mi, jo personalment, mai, no ho sé, tinc una identitat nacional molt, molt fotuda, perquè sóc gallec, i a sobre migrant, no? Amb la qual cosa sempre he vist, no? La meva identitat com una identitat canviant. No us puc assegurar que no és el mateix ser gallec a Galícia que gallec com és segut, no? A Suïssa, a Ginebra, on un 7% de la població és gallega, per cert, o aquí a Barcelona, no? On hi ha 30.000 gallecs a l'Hospitalet, per exemple, no? És a dir, això dona una visió del món que fa ironitzar, no? I no creure, aquest pathos, aquesta emotivitat de les banderes, sempre et fa una mica escèptic, no? Però tampoc sóc historiador de llicenciatura i politòleg de doctorat, i com a mínim l'he donat moltes voltes al tema, i tampoc sóc ingenu respecte a això. I sempre penso que hem d'anar amb comptes, és a dir, les lectures simplistes no ens ajuden. Si l'Artur Mas ha hagut d'entrar en el terreny de la lluita per la significació, del significant independència, la paraula independència, no? s'ha hagut d'anar allà, és perquè Mas ha fracassat. És igual que és un fracassat amb les retallades, i sap que el rebuig social a les retallades és el terreny del seu fracàs segur, pensa que encara disposa d'un cert marge lluitant pel significant independència, perquè clar, com que és catalanista i reconegut com tal, doncs aquí pensa que sota la senyera tindrà una credibilitat que el podrà fer fins i tot salvar tal. I si a sobre la gent és tan tonta, no? Com per creure el tinglau i votar una majoria absoluta de Convergència, llavors és la quadratura del círculo, no? Externalitza, com ha fet sempre, no? La dreta conservadora aquí, les despeses de les retallades socials, els costes electorals sobre el paper a Madrid, no? Tensen la màquina. Jo me recordo una vinyeta del Manuel Fontdevila on sortien Mas i Rajoy contentint-se cadascú en la seva bandera dient "fantàstic, ja no es parla de retallades", no? És a dir, en això és el que pensa, Però em temo molt que ha traslladat aquest debat de paraules a un terreny on la significació d'independència no està tan assegurada com la significació de Catalunya. Normalment el que fa la dreta a Catalunya o al País Basc és agafar el significant de la nació. Com que Catalunya no vol dir en termes polítics res, doncs és fàcilment instrumentalitzable. Però el problema de la independència és que una vegada que l'agafes entres en trampes que no hauríem de deixar d'aprofitar per entreure el benefici. Perquè clar, tu dius independència i aleshores et fiques en un debat moltes vegades surrealístics. Permeteu-me, jo sé que possiblement si hi ha independentistes ho passaran molt malament amb el que diré a continuació, però parlo com politòleg. La independència no és possible. Independència és un impossible metafísic. És a dir, això que diuen independència és una discussió bizantina sobre el sexe dels àngels. Nosaltres estem sota un comandament multinivell d'una complexitat extraordinària on no hi ha la possibilitat d'articular un estat-nació. Fets empírics per avalar això i que ningú pateixi massa. Doncs, primer, no hi ha hagut mai un procés de secessió a l'interior de la Unió Europea. I per què? No és casual. Hi ha hagut molts fora de la Unió Europea per accedir d'una determinada manera a la Unió Europea. Jo que m'he especialitzat en l'estudi dels països de l'est, conec molt bé el cas de les repúbliques bàltiques, el cas dels Balcans, de l'ex-Iugoslàvia, el cas de l'unificació d'Alemanya, que és un canvi de territorialitat tot per unificació, la secessió de Txecoslovàquia, en txecos i eslovacs. No? Tot això n'hi ha hagut, però precisament per crear un espai d'integració econòmica en el que ja estem. Aquí el petit problema, no? El petit detall sense importància que demostra que no té sentit. Una altra cosa és, sí, a dins d'aquest comandament europeu en podem, i de fet es pot, discutir i modificar el repartiment de competències, i no només de l'Estat cap a Catalunya o de l'Estat cap a Brussel·les, sinó de Catalunya, diu, del nivell autonòmic, no? Cap al nivell municipal, o com sigui. No? És a dir, aquí hi ha, en aquest eix, hi ha un terreny de lluites, hi ha un espai obert de política on es pot conflictuar. Però independència dient un nou estat a Europa, això és un sofisme, això no té cap tipus ni cap forma de concreció institucional possible. De fet, és molt graciós perquè la que els polítics han de parlar d'això fan una de dues coses. O bé només parlen en termes purament abstractes i purament ideològics, o bé comencen a fer coses rares. No volem una independència clàssica, volem una interdependència, no? Deia el Mas en l'entrevista, no volem, perquè clar, ell sap que ha de satisfer les exigències del comandament, i el comandament integrat al capitalisme europeu sap que no està per conyes amb això de les secessions, i que no és ara el cas de tornar enrere o de crear aquí una Albània o un Montenegro. No? Doncs sap que això no, i per tant ell que ha de parlar, i que ha de parlar també cap al senyor Feiner i cap als senyors del capital, vigila, no? Hi ha hagut veus de la patronal que molt clarament li han dit, sí, atenció amb com feu servir les paraules. És a dir, s'estan ficant en un terreny on nosaltres no hauríem de ser només negatius dient, ostres tu, ja estem fotuts, ja han tret les banderes, ja hem perdut, ara traurà una majoria absoluta, 4 anys més de retallades, i oi, calma, que no cunda el pànic. Primer perquè el seu discurs és molt incoherent, internament no respecte a nosaltres, que ens venen una moto, no, respecte a ells, hem de veure això, hem de veure aquesta divisió interna. Tenen una fractura com n'han tingut mai han tingut una fractura així. No estem en Pujol i Felipe González fent la seva, no estem en Aznar i Pujol parlant català d'intimitat, no estem en aquest context, estem en un context de debilitat extrema, perquè han estat històricament les relacions del comandament per dalt, i això és una bona notícia, i no ens hem de veure només limitats a aquestes lectures extremadament nihilistes i negatives que no es permeten actuar. Segona reflexió, per tant, si el terreny és obert i si el terreny és un terreny de conflictes, aquí s'ha d'intervenir, no ens podem quedar sense fer alguna cosa. Ells s'han ficat en un terreny on han agafat i estan posant tot l'aparell ideològic dels mitjans de comunicació, no? I des de l'Avantguàrdia, TV3 o que sigui, tots matxacant amb una idea per d'alguna manera resignificar la paraula, però la paraula té un problema, i és que la paraula porta a una implosió, però una implosió molt interessant, perquè és la implosió de la vella gramàtica política, és la implosió d'aquests conceptes amb els que treballaven i que ja no podem treballar més, ara ja no hi ha excuses, és a dir, independència sí, per descomptat, fantàstic, si la gent clama independència, tenim el debat de la independència, ara la pregunta és, sí, però quina independència? I aquí és on les coses es comencen a posar interessants, perquè quan parlem de quina independència hem de parlar de quina és la constitució material sobre la que es pot sostenir un projecte polític, ja no que es digui independentista, que dir-se independentista, reclamar independència respecte a un estat, no, que faci efectiu un govern des de baix. Aquí és on la cosa comença a ser molt interessant, perquè aquí és on comencen a agafar pes no les polítiques de la vella gramàtica, no? Les polítiques que es defineixen els termes de partits, bueno, això, no? El dret d'autodeterminació, el fet que si votem en unes eleccions, tot això es fa contingent a un fet. Nosaltres podem votar, fixeu-vos, agafeu el tema de la consulta. Nosaltres podem votar una consulta. Esquerra pacta amb Convergència que farem una consulta. Senyors, consultes ja n'hem fet. Ja n'hem fet. Hi ha hagut consultes. Consultes il·legals, també. Les consultes no, per a la independència han estat il·legals, eh? No sé si ho recordeu. No reconegudes, no vinculants. Bueno, per tant, que és això el que ens prometen per la propera legislatura, però si ja hem tingut i ja en coneixem el resultat. Aquí hi ha un problema real, i és que sense una constitució material que faci efectiu l'exercici d'un poder constituent, no hi ha cap mena d'acte solipsista, de declaració, no? De voluntat individual o col·lectiva per una direcció única que serveixi de res. És a dir, un senyor pot dir, és molt curiós que es diu, no? Els titulars és proclama l'estat, no? Proclama el que vulguis, nen. Un estat, un estat per ser estat, ha de tenir un exèrcit, ha de tenir una moneda, ha de tenir una força de llei al darrere d'allò que diu, perquè allò que diu sigui cregut i sigui efectiu. Si no, és només parlar en un buit. On és l'exèrcit? On és la moneda? Vull dir, perquè no són enlloc. És que per estar no estan ni tan sols en Espanya. És a dir, prova de que aquest comandament, és a dir, tu pots trencar amb Espanya el que tu vulguis. I? I? Si l'exèrcit està a la OTAN i l'euro està al Banc Central Europeu, què està passant aquí? Com funciona? Com estan funcionant les coses? No? Vull dir que, no té sentit parlar en aquests termes. El que ens interessa, però, és saber si podem aconseguir eines, podem crear aquestes bases materials per fer efectiu un autogovern, un govern de la gent per la gent. I aquesta és una pel·lícula completament diferent. I aquesta sí que és una independència real, no una independència solipsista, una independència de declarar la independència. No, aquesta és una independència de la que està al darrere. Per dir-lo amb exemples visualment, és a dir, una independència en un model econòmic absolutament dependent del totxo i del guiri, que és el que hem tingut i és el que tindrem, la independència de l'Eurovegas, la independència de la borbolla immobiliària, no? Que ha esclatat, això no és una independència, això és una dependència extrema. És a dir, el problema és que qui ha governat Catalunya durant molts anys ha optat no només per viure dins d'Espanya, sinó per explotar el model espanyol a l'enèsima potència. Aquí hi ha hagut més aposta per el turisme i més aposta per la construcció encara que en altres parts de l'Estat. Aquí no hi ha passat com al País Basc. El País Basc, al davant de la possibilitat de la independència sí o no, al davant de la independència efectiva, de la Constitució material, contraposen cooperatives com a Mondragón, contraposen altres condicions laborals, contraposen uns marges que aquí no contraposen. Per tant, atenció, no? De què parlem quan parlem de segons quines coses. No? Acabo. Al davant doncs, de les eleccions, què podem fer o quines opcions o com es planteja el tema? Jo he estat sempre contrari al fet, ja ho dic ara, al fet que les CUP es presentessin a les eleccions i ara estic a favor i m'explico. I votaré CUP. I per què? I per què no les altres? Bé, primer, per un motiu bàsic, perquè hi ha hagut un canvi de subjectivitat després de la Diada. I aquí potser no és el meu canvi, però és el que és molt majoritari a la societat. És a dir, estem vivint un procés que es diu, no, d'alliberament cognitiu, no, de sensació aquesta de per fi. És a dir, la gent a la Diada es va sentir com... és l'hora, arriba el moment. I això, evidentment, aquí hi ha una part de manipulació obscena, però hi ha també una part de sentiment honest per part de la gent que s'ha identificat amb una identitat nacional durant molts anys i que veu que aquí estan passant coses, no? I que ja hi és o entén, molt probablement per un desconeixement profund d'aquesta estructura multinivell del comandament europeu i on estem, la gent no ha d'estudiar ciències polítiques, doncs probablement hi és que la independència és una opció. És molt curiós com s'associa la independència, el significat de independència, a coses sempre molt positives que no tenen però massa fonamentació després quan es va al terreny d'allò que és institucional. No importa, a mi no m'importa, jo com politòleg sé una cosa, allò que has cregut com real és real en les seves conseqüències i la gent creu i viu aquest procés com si fos real. Per tant, hem d'actuar en previsió de que les seves conseqüències han de ser reals. Per tant, de tot el panorama partidista que se'ns ofereix, és evident que qui estigui defensant des de sempre la independència, des d'una perspectiva de trencament evident, no? I de ruptura amb el règim, és qui es troba en millor posició per poder oferir algo, cap a alguna cosa, doncs, alguna opció de vot. No? El que Esquerra ha signat al Parlament, vosaltres potser no ho mireu, però jo com que sóc politòleg estic obligat a mirar i m'he mirat les declaracions i els documents, no, del Parlament. El que ha votat Esquerra amb Convergència és l'esquerrovergència, no? És a dir, han votat la subalternitat absoluta respecte a la propera legislatura. Han donat un xec en blanc, la consulta ni tan sols es defineix com vinculant, ni tan sols es lliga a desenvolupaments futurs i a tal, i per tant aquesta és una independència de conya. És a dir, això és només tenir el personal entretingut 4 anys amb la pastenaga de la independència per després anar fotent retallades des del darrere. Això és el que ha votat el senyor Junqueras, ens agradi que no, i jo a la declaració del Parlament que han signat, que és l'acord amb el que entraran ara, em remeteix. És a dir, que aquí és el que hi ha. Una altra qüestió que em sembla fonamental per rebutjar els partits aquests. Aquests partits estan empufadíssims al senyor Feiner, és a dir, amb companyia. No? És a dir, us heu mirat el deute dels partits amb la Caixa? Clar, quin és el marge? Quin és el marge d'acció d'organitzacions polítiques que estan endeutadíssimes? No? Petit. Jo sóc viejo. És un marge mínim d'acció. En això no van enlloc. Més encara, crec que des del 15M hem de posar punt final a cert tipus de relació instrumental de l'esquerra subalterna amb nosaltres, subalternada del comandament. I és el següent, no val això de quan estic al govern les faig totes, aprovo el Pla Bolonya amb unanimitat amb el PP i Convergència i Ciutadans, això ho ha fet Iniciativa per Catalunya, i no passa res perquè després em passo 2 anys agafant la bandereta quan estic a l'oposició a les manifestacions, per cert que organitzeu vosaltres, perquè jo no em fico a fer la feina, i vosaltres com imbècils em torneu el vot perquè jo pugui tornar al govern. No? I així funciona meravellosament la democràcia aquesta pendular del règim polític que diuen democràcia liberal. No? Ens va passar amb la LOU. Jo recordo perfectament el Zapatero l'1 de desembre de 2001 encapçalant la manifestació i dient quan arribi al poder derogaré la LOU. Encara estem esperant. No són creïbles, no disposen de credibilitat. Més encara, és que no han fet cap autocrítica. Per això encara, el senyor Boada, després de la sentència en ferm de Núria Pòrtoles, una noia a la que es va fer passar un calvari de presó i d'aberracions i de les pitjors abjeccions, després de cagar-la d'una manera tan brutal, no té ni la decència ètica moral mínima de dir que s'ha arrepentit, que ha comès un error, que li van enganyar o el que fos. Diu, tornaria a fer-ho. És a dir, ja estan avisant que si tornen al poder tornaran a agafar els Mossos sota el seu comandament i ens tornaran a fer fora de les places i del que calgui. Vale. I per tant, jo això em fa que sigui impossible votar això. I el discurs aquest típic que es fa, home, no, és que no pot ser maximalista el tot o re, el problema és que no és el tot o re. El problema és que és només continuar reproduint el mateix o obrir la possibilitat de fer alguna cosa diferent. Vale. I aquí, de nou, em sembla que el que hem de buscar aquesta interfície amb les institucions del govern representatiu que faci esclatar aquest espectacle de la política del que viuen també instal·lats aquests senyors des de l'extrema esquerra a l'extrema dreta del Parlament. Com fem això? Aquí, tot i que ja ho he dit, estic a favor de votar les CUP, crec que les CUP són les CUP malgrat les CUP. I crec que les CUP, ho sento molt també per si hi ha algú de les CUP aquí, no m'inspira la menor confiança. No m'ho crec. per sort, les CUP han votat uns candidats que sí m'inspiren confiança. En altres coses, perquè quan es van desallotjar de Plaça Catalunya, el David Fernández estava amb mi rebent les mateixes hòsties i els mateixos cops de porra. I per tant, m'inspira confiança gent a la que jo personalment, li puc demanar un rendiment de comptes perquè els conec. De totes maneres, les CUP han d'assumir d'una punyetera vegada una transformació radical del seu projecte polític si volen realment ser una eina per la gent. M'explico. L'esquerra independentista, com a molt, pot actualment estar al voltant, en bones circumstàncies, dels 50, 60, siguem generosos, 70.000 vots. Seria mentida, perquè voldria dir que tot el que ha votat municipalista votaria CUP ara, i al loro, amb això, que és el vot dual, existeix i no és tan fàcil la cosa. Però és igual, m'és igual, donem-li aquest marge dels 50.000 vots, el que vulgui. És igual, és insuficient, així no entren. Aleshores, aquí del que es tracta és, en actes com aquest, de visibilitzar. Ei, nois, si voleu entrar, heu d'anar més enllà de vosaltres. Prou de tanta identitat, prou d'aquestes identitats inamovibles, prou d'aquest punyetera unitat popular, d'aquest rotllo Batasuna, que ho sento, és que arriba a Batasuna, és unitat popular, és el que vol dir. Vull dir, prou d'aquesta basquitis aguda amb la que us heu estem autosatisfent identitàriament al gueto dels vostres casals i els vostres ateneus, aquí a fora hi ha un món real i hi ha la vida real de la gent, que no necessàriament és independentista, que no necessàriament vol satisfer el seu món identitari amb la senyera i amb els esfreixes i amb la, que sigui el vostre univers estètic. Les societats actuals són d'una complexitat extraordinària, on sou parts, afortunadament. Estaven, no tots, sinó sempre bé, perquè el 15M les CUP estaven fent el seu acte final de campanya, les coses com són. Però després van venir i després van participar. I sí, és cert, pesadíssims amb el rotllo que s'havia de reconèixer el dret d'autodeterminació de manera explícita i no els hi valia que el fet de votar les qüestions importants, no, això es va passar al debat, no? Que votar les qüestions importants s'haurien de votar en referèndum, deia el 15M. I els altres deien, sí, però a mi em poses per escrit aquí que això ha de ser el dret d'autodeterminació dels pobles, bla, bla, bla. No? I diu, bueno, home, una mica menys de neurosi, si us plau, i una mica més d'apertura al món, no? És a dir, una mica més de comprendre que no esteu soles. Sortiu del gueto, no? I poseu la tasca aquesta extraordinària que n'heu fet, perquè l'heu fet als ajuntaments, demostrant que és possible una democràcia diferent, perquè les CUP això és un aval que ningú li pot negar, als ajuntaments petits, i no és casual, i no és casual, perquè la democràcia radical, la democràcia real, es practica a escales petites i mai a l'escala de Barcelona. Me'n vaig oposar que la CUP anés a les eleccions a escala de Barcelona i encara el faria. Per què doncs, acabo, no? Per què doncs donar credibilitat a aquestes CUPs? Doncs perquè deixaran de ser les CUPs, és a dir, perquè no els hi quedarà un altre remei que assumir el món extern i el món real. És a dir, perquè s'estan entrampant en les seves pròpies contradiccions i només sortint de manera intel·ligent d'aquestes contradiccions portar a terme també els seus objectius, perquè em consta que el que volen no és una independència d'aquestes de declarar d'independència i adeu, el David Fernández ho deia l'altre dia, saben perfectament que la independència real es fa, i el David més que ningú perquè treballa a COP57, es fan les cooperatives, es fa amb el canvi real de les relacions de poder reals a l'economia real, i que és per aquesta via per on hem d'anar. I aquí, i en situats en aquesta perspectiva, és on es fa contingent, si tenim o no tenim un estat. Es fa contingent. Perquè en realitat ens porta al conflicte real, que és el conflicte amb un comandament multinivel complex i d'una extraordinària riquesa de lluites i d'àmbits molt diferents, no? En els que es pot intervenir. Per què doncs votar o no votar? O per, com a mínim, quines serien aquestes garanties que ens fan, més enllà de que algú personalment puguem conèixer el David, o bueno, jo és que me'n conec a la meitat de la llista. No és casual, no crec tampoc que sigui casual que me'ls conegui, vull dir, és prova que han estat al carrer aquests anys. Per contra, no em passa el mateix amb les llistes de les altres partits, no els he trobat a les mobilitzacions. Això ja és un canvi sociològic important i simptomàtic, però no suficient. Han fet 10 punts d'acció política, si entren al Parlament, que són interessants, són molt insuficients. Són molt insuficients. Però com a mínim han obert aquest debat Jo crec que això dona marge per precisament situar a les pròpies CUP davant de les seves pròpies contradiccions i per fer una cosa molt més àmplia i molt més gran. Acabo, doncs, jo he signat un manifest i estem promovent un manifest que es diu Més enllà del 25N, que precisament el que vol és obrir el debat més enllà del 25N, perquè les eleccions són sempre contingents a la política de moviment i perquè el que ens calen és produir alineaments polítics importants. Jo crec que una cosa, si les CUP no entren al Parlament, els que hem avançat i impulsat aquest manifest ens trobarem amb un fet, ens trobarem a la raó cínica. Ens diran, mireu, no? Estàveu intentant canviar les coses i tal, però al final arriba la llei electoral, els únics que som diputats som nosaltres, és l'única possibilitat de fer política real és aquesta i la vostra són il·lusions utòpiques. Doncs, per contra, imagineu que tenim a les CUP. Ni estan a favor ni en contra de les CUP, ni estan a favor ni en contra d'Iniciativa, el que s'obre és precisament un camp de debat i de realineaments electorals on pren i agafa sentit obligar a aquesta esquerra que s'ha ficat en la subalternitat i en la comoditat de molts d'anys a sortir d'ahir i a haver de participar i de debatre en altres espais que no són els seus, on hauran de modificar coses i hauran de repensar-se. Si ho fan, jo personalment soc molt escèptic, però com a mínim prefereixo veure el 26N aquesta situació que no pas la de la reconfirmació i la reafirmació de la raó cínica. I aquest és bàsicament el meu argument i les meves raons. No sé si poden ser d'utilitat, si jo mateix dubto, cada dia m'aixeco i li dono mil voltes, però crec que com a mínim aquí hi ha un punt de debat que ens permet des del carrer, des dels moviments, veure de manera instrumental les eleccions per continuar reforçant-nos, afavorint les nostres lluites i no pas per contra, cauen en una vegada i una altra en la passivitat, no? I en la impotència, en el sentiment d'impotència. Bueno, no em lio més, que si no sóc terrible. Gràcies.